Molt bon vespre! Benvingudes i benvinguts a l'Amunt al Taló, l'espai radiofònic de Sabadell que difon setmana rere setmana l'activitat teatral amateur i professional de la nostra ciutat, la més dramàtica de tot el Vallès. De tota aquesta activitat teatrera ens n'informem i en fem difusió a les zones l'equip format per Laura Lozano a la producció, la Júlia Stals, l'Adrià Garcia, l'Elvira Franc, l'Edu Gil, el Jaume Pont, el Francesc Rocamora, la Carlota Gorgori, el Bernat Pareja, el Marcel Castillejo i jo mateix. Tot plegat queda enllaçat per la veu del programa, la d'en Francesc Asens, i posat a punt pel nostre home a la peixera, Antoni González. Amb incidències tècniques a sense, arrenquem el programa número 197. Atenció, que comença!
Amunt al Taló.
I com és habitual, arrencarem el programa fent un cop d'ull a la cartellera local amb la Júlia Stals a la platea indiscreta. Tot seguint, entrevistarem en Bernat Pareja, del Teatre Sant Vicenç, que ens explicarà com ha anat el muntatge i l'estrena de la festa. La secció forta d'avui ens arriba de la mà de la Carlota, que porta la veu cantant a la crítica teatral a la tertúlia d'avui. Com ja podeu endevinar, i segur que l'espereu amb candeletes, l'última part del programa també va de crítica teatral, de Teatre Barceloní, sortida de l'enginy i l'experiència de l'Elvira Franc a la secció Teatre de Franc. Pareu atenció al taló de fons que en Bernat ens ha penjat avui. Platea a les fosques, taló amunt i som-hi!
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. El taló de fons.
Aquesta setmana vaig reestrenar La Festa al Teatre Sant Vicenç, una comèdia on tot l'equip som joves amb moltes, moltes ganes. No vull parlar ara mateix de l'obra en si, que diria que em toca fer-ho després, sinó de la gent que tenim al darrere. Si seguiu aquest programa des de fa temps, us agrada el teatre o heu tingut la gran sort de participar d'una obra, sabreu que sempre hi ha gent que no es veu. Més enllà dels regidors i regidores, maquilladores i maquilladors, modistes, etc., voldria parlar dels i les periodistes. Dels d'aquest programa que s'interessen per una cosa tan bonica com és la cultura, fins als fotògrafs que no es perden ni un detall amb el seu objectiu, passant pels cronistes que expliquen com ha estat l'obra o els crítics. La feina de tota aquesta gent és essencial per tal de fer avançar la cultura. Serveix per analitzar els errors, crear una visió crítica de l'art i difondre'n els valors per tal de resoldre el futur. I és que el teatre, per sobre de tot, ha de fer pensar. Ningú surt o hauria de sortir indiferent d'una platea. A tothom que ho fa possible, moltes gràcies. Em sento realment molt afortunat de poder participar en un programa com aquest, a la ràdio de la cinquena ciutat més gran de Catalunya, íntegrament dedicat al teatre. La cultura, com ja veieu, interessa, i esperem que sigui sempre així, ja que en un món cada vegada més digital, el directe segueix emocionant igual o més que sempre.
El Teatre Sabadellenc, a Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
Aquesta setmana cauen restriccions i els teatres de Sabadell ho celebren com el qui més. Això vol dir que la nostra agenda continua plena. Comencem, doncs, repassant la cartellera teatral local per no perdre'ns res de res. Bon vespre, Júlia.
Bon vespre. Doncs sí, aquesta setmana la cartellera teatral sabadellenca presenta diverses oportunitats. Comencem al Teatre Sant Vicenç, que segueix en cartell La Festa, aquest dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda. I això fins al 20 de febrer.
Avui parlarem amb ells.
Doncs al Teatre L'Alternativa representaran Els Miserables aquest dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 6 de la tarda, fins al 20 de febrer. Al Teatre Arlequí, les Titelles no hi fallen i aquest cap de setmana hi figuraran La Caputxeta Vermella, dissabte a les 6 de la tarda i diumenge a les 12 del migdia, i també fins al 27 de febrer.
Molt bé, què més?
La companyia figurant, que és ben sorprenent aquesta, oferirà l'Aladí i Oliver, una barreja de dues obres molt inquietants, aquest dissabte i diumenge a 5:45 de la tarda.
Sembla interessant. Què més?
Sí, sí, ja ho veurem. A la sala interpretaran Sabates Noves aquest dissabte a les 6 de la tarda. La companyia Tres Homes Grossos defensarà Sant Nicolàs divendres i dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda. I és l'última oportunitat per veure-la, per tant, aprofitem. I per últim, l'Espai Iàgora presentarà Mare Nostrum aquest dissabte i diumenge a les 8 del vespre.
Molt bé, Déu-n'hi-do, sí que ve plena, sí. I escolta, l'obra fake de la setmana passada, quina era?
Doncs era la que es titulava Acudits per catalogar de la companyia Riures i era ben fake, ben mentida que era.
Vaja, mira que tenia un bon títol, eh?
Sí, agafeu-vos-la com a idea, no?
Això, per si algú la vol escriure l'any que ve, la presentarem.
Exacte, i doncs, com sempre, recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats disponible a iOS i Android i a la web de Sabadell Cultura.
Molt bé, Júlia, doncs moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
Aquest cap de setmana es va reestrenar al Teatre Sant Vicenç La Festa, una versió actualitzada de l'obra del mateix nom escrita per Jordi Bueno. Perquè ens expliqui les peripècies del muntatge i ens faci venir ganes d'anar a veure l'obra, mentre ens diu com de bé va anar l'estrena, comptem amb en Bernat Pareja. Bon vespre, Bernat.
Bon vespre, Eloi, què tal, com estàs?
Ben trobat, molt bé. Molt bé, molt bé. Assegudet. Trobo a faltar una mica la cheslong.
Bueno, mira, però estem com a desigual.
I tant. I aquí l'estudi, molt millor. Primer de tot, Bernat, com va anar l'estrena?
Bé, la cosa és que s'ha reestrenat perquè la vam fer ja el dia de Nadal. Al Teatre Sant Vicenç sempre el dia de Nadal, el 25, es fa una obra que s'està a punt d'estrenar o que es fa durant els dies de Nadal, però en aquest cas era una obra que encara quedava un parell de mesos per estrenar. La teníem ja muntada el 25, és a dir, que encara no era ni una obra prèvia ni res, era l'estrena, el mateix que hem presentat ara, i aquesta reestrena ha anat molt bé. Ha estat un pèl complicat el fet de readaptar-nos perquè, com que vam compartir escenari amb els Pastorets, teníem muntades bromes amb l'escenografia que hi havia ja dels Pastorets muntada, i això, clar, durant aquests mes i mig d'assaig ho hem hagut de canviar i adaptar-ho doncs, als nous espais més buits, però creiem que va anar molt bé. Teníem ganes, la gent pensem que s'ho va passar bastant bé i nosaltres també ens ho vam passar molt, molt bé.
Ho celebro, això. Vaja, i a més heu reactualitzat la versió actualitzada, no?
Sí, exacte. Hem agafat l'obra que ja estava escrita, a mi quan em va arribar a través del Marc Mendoza, el director, ja estava amb algunes bromes actualitzades i més portades al 2021, i ara doncs això, amb aquesta actualització que hem fet de l'actualització, no? Doncs ja hem adaptat totes les bromes, hem creat bromes noves perquè tenim un parell d'actors que s'han lesionat i que van amb cabestrell, i llavors, doncs, també, clar, això, aquesta situació ha fet que haguéssim d'adaptar alguna cosa i hem intentat buscar joc amb aquestes coses i creiem que ho hem aconseguit prou bé. Sigui per Covid, sigui pel que sigui, ens anem trobant impediments cada dos per tres.
Diries que el públic ho ha rebut bé?
Jo crec que sí. És una obra que és per passar-t'ho bé. Vull dir, és per entretenir-te i per gaudir junts del teatre. Junts em refereixo als actors i al públic, que es crea una mena de comunió dins del teatre perquè tot surti bé. I la veritat és que nosaltres ho notem molt. Quan veiem que el públic està receptiu i riu, nosaltres també ens creixem i es fa una simbiosi molt bonica. I penso que el dia de l'estrena es va donar aquesta simbiosi.
Ens pots explicar com ha anat el procés del muntatge?
Sí.
I el remuntatge.
Aquesta obra ens la van donar ara fa un any. I era una obra en la qual el Marc Mendoza va pensar que estaria bé, no?, agafar aquesta obra que ja havia estat feta per monitors del taller de teatre, perquè jo sóc monitor del taller de teatre, i que també tota aquesta gent jove tingués un espai en una obra de temporada, no?, per fer-hi el seu espectacle i poder-lo muntar una mica entre tots.
És la tercera vegada que es fa, oi, la festa?
La tercera vegada, sí. Em sona, perquè no havia vist les altres dues, però diria que s'ha fet com cada 10 anys, no? I que l'última es va fer el 2011 i la primera el 2001. És a dir, que clar, quan es va escriure ja... jo tenia un any, per exemple. I ara és això amb...
M'acabo de fer gran de cop.
Amb els diferents monitors de l'equip, no?, uns quants, doncs ens hem posat en aquest projecte i ens va motivar molt per això, pel fet de poder fer teatre, que al final quan passes a monitor és una faceta que es perd una miqueta, no?, i el poder pujar a l'escenari de nou i tots junts. A més, hi havia monis que marxaven aquell any i era una mica un one last dance, no?, doncs també va ser el que va impulsar-ho. Llavors, a partir d'allà, doncs, vam començar amb el text, amb el muntatge, vam fer-ho tot molt paral·lel, I com que és una obra molt coral en la que gairebé estem tota l'estona sobre l'escenari i és un dels punts divertits, no? Que comencen estant dues persones sobre l'escenari i van afegint gent fins que al final, a l'última escena, hi és tothom allà sobre. Doncs era molt complicat assajar per escenes. Sí que hi ha la Júlia Andrés i el David Mercado, que sí que tenen més paper i són els que porten tota l'obra, que sí que havien fet assajos ells sol, però en general eren tots junts. Això va fer que quan encara estàvem a 2 mesos de l'assaig ja poguéssim passar l'obra sencera i això ens va ajudar bastant per anar buscant cosetes i tal. I els últims assajos ja ens vam relaxar una mica, però els 2-3 últims ja va ser això, ho tenim aquí doncs,
que ja
a tope ja sí. I el dia de l'obra, l'estrena, el 25, molt bé, molt contents. I amb la reestrena, doncs el mateix, ens vam relaxar bastant veient que havíem anat tan bé i al final doncs vam fer una apretada final i també va sortir bé aquest dissabte.
L'equip d'aquesta edició, tots eren monitors, almenys quan van començar.
Sí. Exacte. Tots ho eren i ara hi ha hagut gent que ha marxat. Hi havia que encara no ho eren, però que quan s'han afegit al projecte ja ho han sigut, perquè hem tingut alguna baixa i quan s'ha anat a buscar doncs s'agafen monitors que han entrat nous. Però sí, tots ho eren i per tant érem tots part del mateix equip.
Una obra que heu dissenyat i tornat a portar a l'escenari ja en plena postpandèmia. Com ho heu viscut, això?
Clar, és un dels debats més complicats que hem tingut, no? El fem l'obra amb mascareta o sense? Perquè sí que és una obra en què, al ser una comèdia, les expressions facials són molt importants. I per molt que moguem amb el cos i tal, el poder mirar al públic i posar una cara de sorpresa per assenyalar-la, encara que pugui semblar exagerat, doncs també pensem que és divertit. El que passa és que amb la situació amb la que estàvem al Nadal, doncs vam decidir com a equip no fer-ho. Ara estem plantejant-nos a veure si ara que les coses estan millor, doncs tornar-ho a fer. Però clar, és una de les coses més pesades, perquè els riures i tot això doncs han quedat molt emmascarats. Però vaja, igualment estem contents que després de la pandèmia podem seguir fent teatre, encara que siguin restriccions i tot això, perquè també algun assaig el vam haver de fer a 110 persones i tot això, però bueno, esperem que ara les últimes obres, com a mínim una, la puguem fer sense mascareta, per així, doncs, no sé, notar
especial,
no? L'obra especial, notar el que hauria pogut estar en una situació normal.
Em sabries dir algun dels canvis o algunes de les modernitzacions que heu fet?
Sí, clar, aquesta és una obra que es va escriure fa 20 anys i els valors i les ideologies eren un pèl diferents. Llavors sí que hi ha bromes que s'han actualitzat perquè sota tenien algun tint una mica retrògrada que ho intentem criticar, però també entenent que era el context de l'època i que llavors no... És a dir, és complicat.
Bromes amb deixos sexistes
sí, o... Exacte. Sí. N'hi ha alguna, però intentem que sigui tan exagerada que la broma en si critiqui l'actitud, no? És a dir, no perpetuar el sistema, sinó intentar-lo criticar.
Una caricatura.
Exacte. I llavors sí que hi ha bromes, per exemple, hi ha un moment en què és com un moment de bogeria màxima, al final, que tothom hauria d'estar en tensió i de cop surt un i diu: «Ei, què tal si ens fem una foto?». I de cop és com un moment distès, que és com un oasi dins del moment de tensió que hi ha, i un altre diu: «I si fem un TikTok?». No? És a dir, que s'actualitzen bromes també del que es porta ara i de les modes d'ara.
Del que es porta ara, eh?
Del que es porta ara.
Quina edat tens, Bernat?
El que fan els joves.
Exacte. Escolta, doncs em podies fer 5 cèntims de què va aquesta comèdia?
I tant. És una obra que tampoc no cal estar molt, molt atent, perquè no és allò que si et perds 2 segons ja no entens el reste de l'obra, però sí que és molt curiós perquè van haver-hi canvis constants. I dius: «Ostres, ara l'obra va cap aquí». I de cop et porta cap allà. I quan ja dius: «És que això s'ha d'acabar així», ja et porta un altre cop cap allà. I està ple de girs i això, que està molt xulo. I l'argument de l'obra central seria un noi, que es diu Gerard, que decideix fer una festa de Cap d'Any a casa del cosí d'una de les seves amigues. Què passa? Que s'ha jugat amb el seu jefe que si la festa no és una passada, el pot fer fora. I perquè es rivalitzen entre dos per qui tindrà un ascens. Llavors, ell diu que si la festa és una passada, l'ascens l'aconsegueix ell, però si no és una passada, que el pot fotre al carrer. I clar, llavors, l'obra en si és la festa, no?, del que passa i com intenta convèncer el jefe de que aquella és la millor festa i tot el que va passant, com els problemes que van sortint els intenta tapar i al final doncs s'arriba a Cap d'Any d'una forma que quan comença l'obra obra no t'esperes de cap manera. Ho deixo aquí i jo penso que és una obra que és molt divertida de venir a veure i, sobretot, això, si la veniu a veure, veniu sabent que us ho passareu bé, que riureu i que veureu gent jove passant-s'ho bé i amb moltes ganes de fer teatre.
Comèdia d'embolic, a veure com es desembolica.
Sí,
és bastant bo de Gerard. Ets tu el Gerard?
No, jo no sóc el Gerard. Jo sóc el Peláez, que és un pobre pringat, que no el convida ningú a cap festa.
Vaja.
I com que, per sort, en aquesta l'han convidada, doncs està encantat i s'ho passa superbé i tothom, doncs, li sembla una passada tot el que passa.
Déu-n'hi-do. Doncs escolta, la festa... Es podrà anar a veure els propers dos caps de setmana, els dissabtes a les 10 i els diumenges a les 6 al Teatre Sant Vicenç. Bernat, Peláez, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres i que vagin molt bé la resta de funcions.
A tu, Eloi, gràcies. Visca la festa!
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. La tertúlia.
Bona tarda a tothom. Avui, per fi, donem inici a la secció de les tertúlies teatrals. A les tertúlies parlarem sobre aspectes que envolten les arts escèniques... Qualsevol tema que us pugueu imaginar acabarà sortint en alguna tertúlia i ho farem acompanyats de diferents persones que d'una manera o d'una altra es veuen involucrats en aquest món tan boig de les arts escèniques. Avui començarem parlant sobre la crítica teatral i ho fem acompanyats d'un crític professional, sabadellenc, que actualment està publicant les seves ressenyes a Núvol, l'Oriol Puigtauler. També ens acompanya l'Elvira Franc, col·laboradora del programa on fa ressenyes sobre els espectacles teatrals que va veure. I, finalment, també ens acompanya un actor sabadellenc, el Marc Soler, amb qui compartirem també com els actors reben les crítiques teatrals. Primer de tot, agrair la presència a tots tres per ser aquí avui.
Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs m'agradaria poder començar contextualitzant o definint la crítica, definida com una mirada diferent, important, complementària d'altres agents d'aquest procés, com pot ser la dramatúrgia, la direcció, la producció, les actuacions i el públic. Però si ens traslladem a l'arrel grega de la paraula, ens trobem amb criticós, que significa capaç de discernir, que prové de crino, discernir, i de crinein, analitzar i separar. Vosaltres com enteneu la crítica? Com la definiríeu?
Jo com a espectadora, jo la definiria, doncs, per que fa a mi, personalment, no et sento una crítica, no em sento crítica. Em sento espectadora que dic la meva versió tal com hi rebutjo l'espectacle. No faig una crítica. Poso si m'ha agradat o no. Aspectes, evidentment, dels actors, de l'escenografia, però tal com m'ha arribat a mi. Simplement la crítica no l'analitzo. No sóc ni periodista ni sóc professional d'aquest ram. Llavors, doncs, és ben bé pura i dura afició. Diguéssim, m'agrada escriure i ara hi ha l'oportunitat de posar-ho a les xarxes i d'aquí, doncs, mira, em vaig llançar a escriure. I d'aquí va venir a ser col·laboradora de Ràdio Sabadell. Però res més, eh? Vull dir, no, en cap moment m'he plantejat ser crítica, diguéssim. Ara, si una cosa no m'agrada, no m'agrada i ho dic.
I tant.
Molt bé.
I tant.
Tenim sí. L'Oriol al telèfon. Oriol, com a crític professional, com definiries la crítica teatral? Què ha de tenir una crítica per ser crítica?
Hola, bona tarda. Em sentiu bé, oi?
Sí, perfecte.
Perfecte. Bé, home, una crítica no deixa de ser, jo crec, una mica un comentari crític, un article o una peça, que normalment pot ser en format escrit, però pot ser també visual o sonora, que jo crec que ajudi a reflexionar tant els espectadors com els creadors, no?, de les companyies, perquè això sempre es diu, per exemple, en el món dels arts visuals, els artistes fan obres i llavors són els crítics, són uns altres que interpreten les obres en el sentit que les llegeixen i potser veuen coses que ni els mateixos artistes no havien vist, no? Llavors jo crec que la crítica teatral forma part del mateix món, diguéssim, del teatre, vull dir, evidentment no som actors, no som directors, però formem part de la mateixa família, i fent crítica ajudem una mica a pensar en veu alta sobre aquest espectacle que ens vol mostrar i al mateix temps a relacionar-lo amb un temps, amb un país, amb el passat, etc. No? Vull dir, relacionar-lo també amb l'ecosistema on apareix.
Per tant, potser tres punts clau serien la interpretació que fa la persona que veu aquesta obra, aportar una reflexió i contextualitzar-la en un temps i un lloc, no? Marc, ho comparteixes?
Sí, jo comparteixo bastant les dues opinions que hem sentit. També crec que, com a actor, no? La crítica també és una eina que sempre... una eina no només que ens ajuda a evolucionar com a artistes, sinó com a, crec que inclús com a societat. És a dir, si no tenim un bon sentit crític desenvolupat, i llavors ja entraríem amb els experts, no? Amb els crítics professionals que es dediquen a posar un cert nivell, a posar un cert mínim del que és el que exigim com a societat sensible a l'art, això fa que evolucionem, que ens trenquem una mica més al cap, que busquem coses noves, que innovem, etc. I això serveix tant com per actor, com per director, com per dramaturg, no, de en quin moment estem, què és el que ens està passant, busquem més coses, busquem menys, o directament, com que el públic potser no té tant sentit crític, li podem colar més o menys coses, i llavors és molt més fàcil, ens acomodem, no, en aquest cercle teatral, o en aquest ritme teatral, o ritme artístic, per dir-ho així.
Tot i així, jo crec que en el nostre llenguatge quotidià la paraula crítica, no?, sempre s'ha vist socialment com una cosa negativa, no? No, allò de critiquem, la paraula, no?, de critiquem, l'acció de criticar, sempre s'ha associat a un sentit més negatiu, a una valoració més negativa. Creieu que amb les arts escèniques, socialment, no potser a qui es dedica a la professió, però socialment, quan es fa una crítica teatral sempre es té por aquesta part negativa o aquesta valoració més negativa, tot i que pot ser constructiva, de la crítica?
Clar, fins a quin punt aquí els interessos o les relacions d'algú amb el... o sigui, del crític amb el muntatge o la companyia tenen a veure. Si partim del punt de vista que és absolutament no estàndard, que no hi ha conflicte d'interessos ni conflictes personals pel mig, jo crec que sí, que o sigui, no ha de ser una cosa directament negativa, sinó que més aviat, no, com diem, constructiva, una crítica constructiva, val, d'això que entrec, que puc millorar-ne, em serveix, si no, considero que aquesta persona una mica ha entès el que volia transmetre, ho ha entès, li ha agradat, no li ha agradat, no ho ha entès directament, potser m'he de trobar alguna altra manera perquè la gent entengui el que vull transmetre, no? Per tant, no té per què ser sempre negativa, al contrari, jo sóc de les persones que a mi, un cop estreno l'endemà, espero la crítica directament, i més, o sigui, no m'afecta molt allò que dius, és que si és negativa ja no, demà no actuo. No, per favor, sigui negativa, sigui positiva, m'afecta igual. Al contrari, m'agrada, no?, que això tingui repercussió i que algú des de fora, perspectiva, pugui dir una mica el que pensa.
Jo, com que no faig crítica, sinó faig opinió, doncs miro de ser bastant curosa quan parlo. Sí que dic si no m'agrada, però també miro que hi hagi un respecte. I entre espectadors hi ha moltes opinions, i penso que això és la riquesa justament del teatre, que a un espectador li pugui agradar molt i trobi tota una sèrie de coses bones i així, i els altres que no els agradi i també et puguin dir el per què no els hi ha agradat. Mm-hmm. Això penso que és molt ric i que fa el teatre, perquè si tothom li agradés el mateix, si tothom no li agradés també la mateixa cosa, malament, seria poc variat el teatre, eh? Mm-hmm.
Llavors, seria doncs, molt avorrit.
Superavorrit, no? Sí. Això que hi hagi aquesta diferència d'opinions enriqueix, i tant.
I també si em deixeu afegir una cosa, que de vegades els crítics, jo faig de crític i visc bàsicament, entre altres coses, però jo visc de fer de crític, que se'ns demana que siguem objectius. I dius, aviam, jo no sóc un objecte, jo sóc un subjecte, per tant jo també tinc el meu gust, la meva trajectòria, jo com que sóc de Sabadell i he fet teatre a la Faràndula, doncs sé unes coses, o hi ha gent que posa diferents escrius des de Madrid, o des de Londres, o des de Sabadell, no? Llavors, evidentment que una crítica pot ser i és positiva o pot ser negativa, vull dir, però que sempre també s'ha de saber llegir amb la veu crítica, i tots tenim una veu, per tant tots som crítics i cadascú és crític a la seva manera, i també tothom té un gust, no, personal. Llavors jo crec que els lectors o els espectadors, si ja coneixen un crític amb qui coincideixen o amb qui estan d'acord, llavors sí que aquest crític es pot convertir en un prescriptor no? Però jo també sempre intento que si una cosa és molt desastrosa o és molt dolenta, intentar dir-ho de la millor forma possible i valorar-ne les coses positives i si de cas, perquè bueno, un espectacle és una cosa que ja està feta, llavors començar a dir podria haver sigut, hauria d'haver estat això, hauria d'haver estat allò, dius, sí, però no ho és, perquè ja està fet, llavors no porta massa enlloc, no, això?
Però entenc que, com parlava el Marc, al final potser la part més negativa que podem trobar una crítica és al final que l'artista o els creadors també els ajuden, no?, a continuar creixent com a artistes i a desenvolupant-se. Vull dir que aquestes crítiques més descriptives potser que a vegades ens trobem, potser al final quina repercussió tenen en l'equip artístic, no? Vull dir que potser aquesta opinió o aquesta reflexió d'aspectes a millorar, jo al final la veig potser com la part positiva de la crítica, no? Perquè si tot fos perfecte, és el que dius tu, seria molt avorrit, no? També.
Ja no sé el que em s'ha trobat l'Oriol com a professional, però ja mirant sempre de mesurar molt les paraules que dic, m'he trobat amb persones molt susceptibles del que he dit, que m'han escrit particularment dient que no hi ha dret que hagi escrit allò. Quan és realment el que a mi em va semblar. Uh-huh. I he trobat amb actors que m'han escrit amb una mica de, diguéssim, no gaire educats, per dir-ho d'alguna manera.
Jo he llegit crítiques teves,
sí,
d'obres que jo també he vist, sí, i penso, doncs mira, no hi estic d'acord. Segons aquests punts, no crec que hi estiguem mai d'acord, però bueno, escolta'm, tampoc, jo crec que ets una persona bastant curosa i bastant respectuosa a l'hora de dir una mica el que penses i el que t'ha semblat. Vull dir, m'estranya això que em dius, que t'ha escrit algú molt al·ludit i molt afectat pel que has dit.
És el que dèiem abans, que són opinions, és el que hem dit abans, no? Que cadascú té la seva opinió i es diu. Però sí que m'he trobat, sí, i tant.
Oriol, a tu t'ha passat això? T'has trobat en situacions com les que comenta l'Elvira?
M'ha passat alguna vegada molt poc, perquè també jo crec que això es veu que el teatre a Catalunya o Barcelona o a Sabadell al final és que som molt pocs i tots ens coneixem.
Sí.
I, per exemple, sí, a mi m'ha passat amb un dramaturg i director que jo fa anys havia coincidit amb coses i cursos de teatre, que llavors li vaig fer una crítica una mica negativa i com que ells es van enfadar molt, no? I era com, bueno, em sap greu, però... I no sé, és que a la crítica deia, doncs jo aquesta companyia la segueixo, m'agrada, aquest espectacle no els ha sortit tan bé, però és igual, ja anirem al següent, perquè també tenen dret, no?, a que no els ha sortit tan bé. I sí, com que se'm va enfadar. I era com, sap greu, però esclar, també és la meva feina. Passa que això es barreja molt, perquè jo també, com que faig de crític, que faig de periodista, i també si tu has entrevistat un dramaturg, un director, i clar, ell t'està venent la seva moto, o t'està venent la seva criatura, llavors... li agafes carinyo, no? Llavors és diferent criticar. Per exemple, si ve un festival en el Grec, una companyia internacional d'Europa, d'Amèrica, d'on sigui, si no els coneixes personalment, és més fàcil fer una crítica més negativa en aquest sentit. En canvi, amb la gent d'aquí, bueno, clar, com que saps qui són, els van seguint, o potser fins i tot hi ha coneixences o amics en comú, clar, costa. És més.
Però això jo crec que ens passa en tots els terrenys, no? Al final, dir les coses dolentes d'algú sempre fa més mal quan és el que tens al costat que quan una persona que no coneixes, no?
Tampoc no són les coses dolentes, són opinions de que potser no ha arribat en el nivell que un esperava, cosetes d'aquestes, no? Bueno, gens ofensiu.
Sí, el que passa que entenc una mica el que diu, com a artista també passa, com a actor, no? En aquest sentit, per exemple, l'Oriol que diu que ell es guanya la vida fent de crítica, jo veig que té com un... Bueno, jo almenys entenc que té com un sentit de la responsabilitat, perquè moltes persones que no saben si sí o si no anar a veure un espectacle recorren a l'article de l'Oriol, a la crítica de l'Oriol. Clar, aquí hi ha una mica... Oriol, jo crec que jugues una mica a ser Déu, no? De sí o no, aneu a veure... Però clar, per això també ens ho prenem de, hòstia, la figura del crític, no? Ve el crític, avui ve el crític, anem-ho a fer bé, perquè avui ve el crític, és com ens ho juguem tot, que a veure, crec que abans sí que tenia més importància, perquè les xarxes socials, si algú fa, és que tothom opina, i llavors, o tothom publica...
D'això en parlarem, també.
Parlarem, però tothom publica, i si et venen 10 persones cada dia que et coneixen i totes et fan 10 stories, doncs, vulguis o no, doncs mira, ja, la crítica és igual perquè la gent hi anirà perquè t'estan impulsant, no? I abans sí que potser una crítica en un diari reconegut, doncs, decantava molt la balança d'anar-ho a veure o no anar-ho a veure, llavors... Bueno, això, Oriol, jo et volia dir això, no et veus a vegades amb aquest sentit de la responsabilitat de...
Aviam, Jo crec que, aviam, això és diferent si parlem del que passava a Catalunya als anys 60 o 70, on tots els diaris tenien molt espai dedicat a la crítica teatral, sí, pàgines senceres per un espectacle, on hi havia polèmiques, o als anys 80 entre el Segarra i el Flotat. Sí. Això és un món que s'ha acabat en aquest sentit. Llavors, jo, per una banda, en el món digital, el Núvol, les revistes digitals, sí que tenim l'avantatge que hi ha, no hi ha aquest límit d'espai, com si que els meus companys de l'Ara o el Periódico es troben que cada cop els deixen menys espai, però al mateix temps jo crec que tampoc creure que la crítica avui en dia té tant poder com per fer que un espectacle vagi bé o vagi malament, jo això no hi estic d'acord. Però jo crec que un espectacle, si és bo, aviam, hi ha una sèrie de factors, evidentment, que també hi entren en joc. Però si és bo, funcionarà. I si no és bo, un espectacle que no és bo, jo de vegades he vist espectacles que no m'han agradat gens i no he escrit res al respecte, perquè també penso, hosti, és que escriure d'aquesta peça és que com que tot està malament...
Què et dic?
Sí, per on comencem. Sí, sí,
per on comencem i només servirà jo potser per lluir el meu enginy, però sí, no els hi portarà res, no? Aquesta companyia. I això també. El que passa que tampoc no podem caure en el parany de només fer crítiques elogioses i tot és fantàstic. Meravellós, no? Precisament s'ha de ser crític. Sí. Perquè la crítica ajuda també a tot plegat, no? Ens ajuda a pensar col·lectivament i a seguir.
I tant. Sí. És el que deies, Oriol, que fer una crítica d'alguna cosa que no t'ha agradat tant és molt més difícil.
Sí,
costa molt
sí,
més sí, que no pas una funció que ha sortit entusiasmat, que t'ha agradat, i llavors et surten les paraules sense ni pensar-les. I en canvi una crítica no negativa, però més d'això costa molt més, perquè no saps com dir-ho. Per no ofendre, no saps com expressar-ho. Eh? Sí. Vosaltres, els periodistes de veritat, que dic jo, els professionals, teniu més facilitat, però els pobres espectadors, que ho fem ben bé per afició, que no podem fer pas contrincants amb els crítics, de cap manera.
No.
Una de les coses que comentava el Marc, i Oriol també en feies referència, és, al final, quina repercussió té la crítica en el sentit de que una persona vagi a veure o no una obra, no? Perquè cada vegada més, sobretot en restauració, turisme, no? Moltes vegades, abans de llançar-nos a un servei, sempre busquem aquesta seguretat de dir que ens sortirem contents, no? Que no ens volem decepcionar, que no volem sortir enfadats, alguna cosa, a més, que invertim uns diners en gaudir-la, no? Creus que les crítiques teatrals avui en dia tenen part d'aquesta feina de que la gent busqui quin espectacle anar a veure a través de la crítica, o creus que això s'ha perdut?
Jo crec que, bueno, com deia abans, que no és tant aquest paper, que no és tant això, perquè també jo crec que la gent va a veure el que li interessa. I també, com deies tu, l'exemple dels restaurants o els bars, els millors restaurants del món també trobaràs al TripAdvisor crítiques negatives o negativíssimes, dolentíssimes, que diran que el menjar era dolent i que el servei trigava molt a portar els plats. Vull dir que de tot en podries trobar crítiques bones i dolentes. Evidentment, si una cosa té molt bones crítiques, funcionarà millor, però serà perquè l'espectacle està bé. Jo crec que també el crític, una cosa important que és aprofitar l'altaveu, ja que tens un altaveu mediàtic, no? Doncs de potser fer que els lectors parin atenció a un espectacle més petit o un circuit més alternatiu, més perifèric, potser a la Barcelona mateix hi ha tants espectacles, tantes sales, tantes coses, sí, que de vegades no hi ha temps tampoc que la gent se n'assabenti. Llavors, si dius, ep, alerta, que en aquesta sala es fa això, doncs segurament també això sí que podrà ajudar a que una sèrie de gent que s'hi llegeix o que s'hi llegeixen al teu mitjà i dir, hòstia, potser sí, doncs anirem a veure qui és aquesta companyia, no? Qui és aquest creador.
Sí, com a espectadors, moltes vegades, si hem llegit una crítica no tan bona, volem opinar, també. Anem per la curiositat de dir, d'acord, has llegit una cosa que potser no agrada tant, però els que anem molt a teatre, anem per aquesta curiositat de dir, és veritat, anem-hi, i viure-ho amb la pròpia persona, no? I a vegades has llegit una cosa que et diuen, doncs, que no te la recomanen tant, i surts d'allà entusiasmat, perquè amb les expectatives vas amb baixes expectatives i llavors et sorprèn, com passa moltes vegades al revés. Has llegit una crítica fenomenal i vas allà i penses, no n'hi ha per tant.
Sí, agafant una mica això que dius, també és el que deies tu, Oriol, no? Que som un país que teatralment som molt petit, vull dir, ja som bastant poca gent en el sector i si hem anat bastant, una mica bastant, i en el teatre, una mica si ja sabem que anem a veure el muntatge d'allò o el muntatge de l'altre o el muntatge de l'altre, també hi ha una mica... ja sabem una mica el que ens trobarem, no? No sé que ens sorprengui molt i la crítica diem, hòstia, és, bueno, ho he d'anar a veure sí o sí perquè és algo fora de sèrie, però si no, també llegint ja saps una mica que et trobaràs potser una mica el mateix de sempre o alguna cosa, vull dir que potser en aquest sentit serveix més per la gent això que no està tan acostumada i diuen, bueno, què podem anar a fer, no? Anem a teatre, a veure què fan, no? A veure què és el més aplaudit, la pàgina web del Teatre Barcelona, no? El més aplaudit, el més venut, sí. No? Alguna cosa així, no?
Sí.
Però jo penso que el que comentava l'Oriol de la reflexió, no, de contextualitzar un espectacle és molt important. Almenys a mi he de dir que jo les crítiques no les consumeixo com a una opinió de si està ben fet, no està ben fet, no? Si tot, però sí que m'ajuda molt aquesta interpretació d'una altra persona sobre un espectacle que a mi potser no he acabat d'entendre, no? Vull dir, potser no he arribat i, ostres, doncs el crític, que segurament ho veu amb 10 ulls més que jo, sí que hi ha arribat, no? I a vegades, fins i tot amb una crítica, acaben ajudant-te tu, després de 2 dies de veure l'espectacle, a dir, ostres, doncs ara que ho diu, sí. No? Vull dir que això penso que és una part molt positiva de la crítica, aquesta reflexió que parlaves, Oriol, no? Un espai on pensar sobre l'art, jo penso que és indispensable, estigui a les xarxes, estigui al carrer, estigui als diaris...
100%,
no? Vull dir, 100%. Que algú parli sobre l'art, que en reflexionem
i tant,
no? I que el valorem, perquè al final també en som els consumidors, no? Vull dir, al final, pues, vull dir, un espectador, per molt que no sigui entès, la seva opinió per mi és vàlida igual, no? Perquè al final és una persona a qui li has d'arribar a fer un missatge. Llavors, si això no arriba, és que alguna cosa, no, ha passat entremig. Havia sortit el tema de les xarxes socials. Clar, les xarxes socials ha posat la crítica en un altre lloc, no? Vull dir, ha canviat el món de la crítica en tots els sentits, penso jo. I us volia fer un petit fragment d'un tuit que va fer el director i actor Alberto Díaz, on deia que no creu que faci cap bon servei elevar a categoria de crítica l'opinió de joves espectadors aficionats. Creieu que això, les xarxes socials... Clar, abans ho comentàvem, potser té aspectes positius i negatius, no? La diferència entre opinió, crítica, no? Com ho veieu?
Bueno, si m'ho permeteu, primer de tot, això que acabo de dir ara de la web de Teatre de Barcelona, bàsicament, tu pots entrar allà com a espectador, posar un comentari de l'obra que has vist, valorar-la de l'1 al 5 i
queda estrample.
I aquí es fa una mitjana i és el que ha votat el públic.
Exactament.
Llavors,
sí.
Això no m'agradaria que quedés com que una web de crítica. Llavors, referent al que dius, sí, jo crec que sí, jo crec que és... Clar, és que avui tot s'hi val, avui en dia tot s'hi val. Jo, per exemple, poso l'exemple, eh? A mi m'agrada molt el cinema, no he estudiat cinema, no m'he dedicat professionalment al cinema, però jo cada cop que veig una pel·lícula que m'agrada faig un fil de Twitter de tot el 2022, tot el que estic veient, i amb el que a mi cap, doncs dic una mica el que penso.
Sí.
Clar, és perillós. És perillós,
sí.
Perillós perquè de la mateixa manera que jo puc fer això, va un altre a veure una cosa que no he vist mai res de teatre,
sí.
A mi em pot semblar horrorós, a tu et pot semblar horrorós, a l'altre hi pot semblar horrorós, però la primera persona que ho ha vist, allò és boníssim i és brillant, no? I tu dius, ostres, un moment, de debò estem comprant una cosa tan això, o al contrari, no? O és tot meravellós i una persona que no ho ha entès, que ha vist poc, doncs s'ho pot carregar de la baix i el propi artista, el propi intèrpret o director li pot afectar moltíssim.
Sí.
Perquè tot s'hi val, llavors trobo que és un terreny una mica perillós en aquest sentit de que avui en dia tothom es pugui fer, però clar, qui diu que no a fer-ho, aquesta és l'altra.
Però clar, entenc, Oriol, que també com deies els espais periodístics digitals també deies que tenien aquesta part positiva, no? De no tenir un espai tan tancat, és a dir, un espai gairebé infinit per parlar sobre l'art.
Sí, sí,
clar, hi ha una contraposició, no? Potser aquí de...
Del tot, perquè per exemple el Núvol, el Digital de Cultura, que jo és on escric, a part d'altres llocs, però Núvol estic, diguéssim, fixa en plantilla, que aquest enguany celebrarem el 10è aniversari. Jo sempre dic que fa uns anys, això, col·legues d'altres diaris, de paper, diguéssim, Vanguardia, etc., ens veien una mica com dir, mira, aquests, els blogueros, no?, els pobrets, aquests, en canvi ara, jo crec que fins i tot ens envegen, perquè moltes coses tenim un espai... a l'hora també d'entendre el contingut i enllaçar-lo, no, amb mèdia, multimèdia, amb vídeos, amb links, amb enllaços, que és quelcom que el paper no pot fer i que les versions digitals dels diaris de paper ho fan una mica, però no massa, no? I llavors, jo trobo que és positiu que la gent opini, que la gent faci crítiques, i llavors, sí, Alberto Díaz, que és l'actor de la Ruta 40, parlava sí. d'un grup de crítics joves que es diuen Nova Veu, que depenen del recomana.cat. Sí. Clar, aquí sí que és més delicat en aquest sentit que són, bueno, gent jove que molt teatrera, molt entusiasta, que llavors pot recomanar coses, o fan de prescriptors més que de crítics, no? Perquè recomanen coses, no? Però llavors, clar, és veritat que un crític que tingui X anys d'experiència i trajectòria, quan si parla d'un Hamlet, et pot parlar dels últims Hamlets que s'han vist aquí a Barcelona o a Catalunya els últims 20 o 30 anys, i potser algú jove no n'ha vist mai cap o no l'ha llegit mai un Hamlet. Llavors, clar, la seva crítica d'aquest Hamlet serà molt més coixa, molt més sentits, perquè li faltarà tot el context, tota la història de la pròpia representació d'aquest muntatge a Catalunya, no? Llavors, jo crec que potser la paraula més que crític seria prescriptor, recomanador, no? I també està molt bé que hi hagi gent jove que li vagi molt al teatre i ho comparteix i ho explica a les xarxes, perquè llavors ells estan convencent a més gent perquè hi vagin també al final.
Exacte, sí, seria potser l'important, no, això que deies, de diferenciar el que és crític, el que és una crítica, i el que és una recomanació, no? Com a espectadora, mira, com si vaig a fer un cafè i et dic, ostres, m'ha agradat molt aquest espectacle, vés-hi.
Ja sempre ho comparo, a les persones que parlen sobre teatre, sobre els que viatgen. Una persona que no ha viatjat mai se'n va a un lloc, oh, és fabulós! Fabulós respecte a què? Què més has vist? Comparat amb què? Una persona que va molt a teatre, doncs ho pot comparar, com ho deies tu, Oriol, sobre els Hamlets, no? Si només has vist un Hamlet, doncs és fabulós, però no ho pots comparar amb res més. Doncs és això.
No, llavors serà fabulós que descobrir la mirada d'algú que veu Hamlet per primer cop i que no sap com acaba i que se sorprèn pel final, perquè trobo que també és molt bonic, no? És com... I llavors aquí, com que ja portem tants Hamlets, ja estem una mica avorrits. En canvi, això, que algú de 20 anys faci una crítica i flipi al final, doncs llavors aprofitem-ho, això, no?
I tant.
Clar. I una de les coses positives de les xarxes socials, penso jo, és que ha canviat, evidentment, l'estructura comunicativa, o sigui, l'ha tirat pels aires el que teníem entès com a comunicació, ja no sabem què és, no? Però sí que és veritat que la comunicació, la crítica ja no és unidireccional, no? Vull dir, tu no reps un paper on hi ha una crítica i se't queda aquí, no? Vull dir, també hi ha una part positiva que és aquesta creació de debats, no? De diàleg, de creació de xarxes en línia, no? Vull dir que al final això és una cosa que jo crec que hem de potenciar. I que és un aspecte positiu de les xarxes i amb la crítica més, no? Perquè suposo, Oriol, que tu també, o Elvira, quan feu una crítica, rebeu un comentari que segur que us sembla interessant, potser que abans amb el paper quedava desapercebut, no? També?
Sí, i el feedback, o no?
Exacte.
Reps una contrapartida, una contraopinió o una crítica de la crítica, que això també està bé, o gent que et diu, estic d'acord, no estic d'acord, i a més també els avantatges del digital... Clar, abans una crítica en paper allà quedava i el diari l'endemà el posaven a terra per fregar el terra. En canvi, ara, per exemple, jo que sé, aquí a Barcelona hi ha un festival que dura diversos mesos a diversos centres cívics, coses de teatre, de música, de dansa. Llavors, a Núvol, doncs mirem de tots aquests espectacles dels que n'hem parlat ja podem fer un fil de Twitter, o podem fer fins i tot un altre article enllaçant a tots aquests espectacles de l'últim any o últims 2 anys, que ara es veuran gratis als centres cívics. Vull dir que és aprofitar un contingut que ja tenim perquè es vegi més, no? I això també passa amb els festivals per Catalunya, així, que a vegades hi ha coses que s'han estrenat a Tàrrega, o s'han estrenat a Igualada, o a Girona, llavors es mouen, llavors també és aprofitar-ho, perquè si no, clar, amb el paper aquí, el paper tradicional o els diaris de paper han quedat una mica ja en una posició molt més... feble en aquest sentit, perquè el digital només és reorganitzar la informació i un article de fa 2 anys potser torna a ser el més llegit avui, no? Perquè ja el tens allà.
Exacte, sí. Doncs per anar acabant, simplement comentar, fent referència també a un tuit que feia el 7 de setembre l'Ivan Maula, on parlava de cada cop més les persones que ho feien potser d'una manera més voluntària, no? S'està acabant, aquesta, s'estan perdent veus. Llavors, simplement responent a una petita solució, a quin camí hauríem d'emprendre perquè potser la crítica trobés el seu lloc i es definís com, i jo crec que es valorés socialment. Ràpidament, els tres, què em podríeu dir?
Oriol?
Jo crec que calen més mitjans, és a dir, més diners, i que tant els mitjans tradicionals de paper com els digitals creguin en la cultura, creguin en la crítica i contractin crítics i periodistes, perquè és que això passa amb el món del periodisme cultural, que això, mirem els diaris dels anys 70-80, l'espai que dedicaven a la cultura, o mirem les seves notícies a les ràdios, i clar, si cada cop anem més a menys, no, aquesta no és la solució. Per tant, jo crec que la solució és tenir més espais, per tant, donar més diners i creure, invertir això en la crítica, en la crítica cultural i teatral i de tot.
Jo crec que ho compartim, carregar una mica en la precarietat cultural que vivim en aquest país, i que, per tant, la solució, la primera, no, són invertir en la cultura, en tots els seus aspectes.
Per
I això també entra la crítica.
Per descomptat, I tant que sí.
Doncs moltíssimes gràcies a tots tres per ser aquí. Oriol, moltes gràcies. El telèfon és una mica complicat, però ens hem acabat entenent.
Molt bé.
D'acord? Doncs moltíssimes gràcies i ens veiem a la propera tertúlia.
Gràcies a tu.
Gràcies. Que
bona
vagi
tarda.
Bé.
Adéu,
bona tarda.
Adéu, adéu-siau.
Adéu, adéu.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
Encarem la recta final del programa d'avui, com és habitual, parlant de teatre barceloní amb l'Elvira Franc. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre.
Què
bon
hi ha?
Bon vespre, Eloi, i bon vespre a tots els oients. Doncs sí, parlem de teatre a Barcelona, com cada setmana.
Home, és que jo el dia que fallis no sé què passarà.
Passarà que vindrà una altra persona i que potser encara ho farà més bé.
Però quedarà buit el programa, quedarà desencisat.
No, hi ha moltes persones...
Arribarà al final del programa la gent dirà, i el Teatre de Franc?
El Teatre de Franc serà un altre teatre perquè hi ha moltes persones de Sabadell que van a Teatre a Barcelona. Moltíssimes. Potser, ja hi vaig bastant, molt, però sempre hi ha persones... Realment que me'n trobo, gent de Sabadell.
Això sí que és veritat.
Apassionats al teatre.
Tenia molts actors i actrius sabadellencs, però de públic també molt.
Bé, jo et faria aquí una reflexió. Actors i actrius que fan teatre a Sabadell, però no van a veure teatre professional. I en canvi hi ha espectadors sabadellencs que van molt a teatre a Barcelona i potser no van tant a teatre a Sabadell. Deixem-ho així.
Potser que caldrà que comencem a treure vales.
Potser sí.
Què ens portes avui, Elvira?
Bueno, comencem. Avui us porto una obra que... molt forta, molt forta. Comencem forts, durs. Que es diu El Palmeral, d'Albert Trolla. Al Teatre Acadèmia. Rodrigo García Olza dirigeix i també forma part del repartiment d'aquesta obra que parla sobre l'amor prohibit d'un poeta historiador al servei d'un rei de l'Àndalus i un soldat de la mateixa cort. A conseqüència d'aquest amor, tots dos van ser degollats. És verídic, el que expliquen. Van ser degollats amb un palmeral davant de les seves dones i de les famílies respectives, diguéssim. Un text preciós. Està explicat en forma de monòlegs. Cada personatge... detalla els seus pensaments i reaccions davant d'aquest fet que en aquella societat, i potser també la nostra, està repudiat i prohibit. Aquest amor d'una parella homosexual i adulteri. Els parlen cada personatge, com he dit, un monòleg. Per exemple, els dos protagonistes, primer un i quasi bé l'acabar l'obra, l'altre, que expliquen les execucions, el primer que executen, doncs ho explica, bueno, més suau, però el segon, quan veu que li tanyen el cap al seu estimat, per ell és pitjor que no pas la pròpia mort. I això és ja et dic, és molt dur, és molt dur. Després, les dones, parlen, les dones de cada un, els sentiments que van tenir quan van saber doncs, que els seus marits les enganyaven amb un altre home i que cada una com reacciona davant de quan els maten. Després parla el germà d'una de les dones, que és el que els va descobrir i els va denunciar, diguéssim. I ell explica les raons per què ho va fer, mm-hmm. per què els va denunciar. També parla el botxí, que també explica per què es va veure forçat a tallar el cap d'aquelles persones i els dubtes que va tenir ell d'executar-los o no. Molt intens, també, eh? I després parla, finalment, un ocell, que això ja és poètic, que està veient l'execució i es pregunta com són els humans, què passa aquí. I aquí s'acaba l'obra. Realment, l'espai del Teatre Acadèmia és ideal per fer aquest espectacle, perquè és en forma d'amfiteatre i el terra de l'escenari està cobert de sorra, és el palmeral. Mm-hmm. Només hi veiem unes palmeres i unes roques com a única decoració. La il·luminació també col·labora amb aquest ambient poètic i dramàtic. Les actuacions són, ja diria que bastant desiguals, llàstima, que són bastant desiguals. En començar, els dos primers monòlegs es fan com avorrits i monòtons. Un monòleg ha d'estar molt ben interpretat, si no, no té força, i més amb un text així. L'actor Rubén Ametller fa una actuació tan plana i sense gaires expressions que cansa. Després va l'Alicia González Lá, que representa el seu paper com si fes una telesèrie. I tots sabem que la tele i el teatre són dues disciplines molt diferents a la manera d'actuar. Eh?
Sí.
No pot ser pas igual. Després ve el Juanma Díez, que el veiem amb una filmació, un recurs que s'ha posat molt de moda i que jo diria que comença a cansar aquest recurs, que sempre hi hagi una filmació en el teatre, però aquesta vegada ho presenten de manera molt original, perquè la projecció està a terra, la veus a terra, eh? Li veus el seu, només el veus el seu bust i prou. Està bé, ja et dic, però és a l'aparició de l'Anna Casas quan amb la seva meravellosa veu, cantant una cançó sense lletra, omple tota la sala i després, amb la seva actuació, agafa l'obra, agafa una volada fortament notable.
Mm-hmm.
Segueix el que ja has esmentat, el García Olza, amb la seva mirada penetrable, té uns ulls molt clars i et penetra, eh? Mira els espectadors i sembla que sàpiga el que estàs pensant. La plom de David Anguera i la deliciosa, però molt curta, intervenció de l'Helena Fortuny. Una proposta que per l'extraordinari text ja val la pena veure i escoltar. Un cant a la llibertat i a la diversitat. Un cant excepcional. Una obra que es podrà veure fins al 27 de febrer.
Al Teatre de l'Acadèmia.
Al Teatre de l'Acadèmia, sí. Si teniu ganes de viure una cosa forta, cap allà. Eh? I ara anem amb una altra una mica més gris. Eh? La casa del dolor, de l'autor valencià Víctor Sánchez Rodríguez, a la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya.
Uh-huh.
Abans de res, dic que anava amb poques expectatives, però que havia llegit l'obra, i això em va ajudar molt a entendre l'argument i a gaudir-ne molt. Al haver-la llegit, l'entenia, sabia els trossos més poètics que venien, i la veritat és que em vaig gaudir. Les escenes passen en una casa d'una família benestant. Uns pares i la seva família estan esperant el fill i bessó de la noia per celebrar que s'ha graduat amb la millor nota de piano. Però el noi els escriu una nota que els diu que no l'esperin. És llavors quan s'imaginen el pitjor. Pateixen la pèrdua cada un a la seva manera, qüestionant-se si ells són els culpables de la desaparició del noi. La gelosia, per exemple, la gelosia de la germana, que sempre s'ha sentit inferior i rebutjada, que ho fa la Júlia Genís, una bona interpretació, per cert. La mare, que ha influenciat el seu fill en les seves aspiracions personals, ha influenciat que estudiés el piano, sense considerar si el que volia el noi. Aquest paper de mare ho fa la Lina Lambert, molt aplomada en la seva actuació. El pare, que és una persona que se sent sol i que ha projectat certa agressivitat en el seu fill, obligant-lo a anar de cacera, una interpretació de Carles Sanjaime, i altres actrius i actors que omplen els deliris i les pors de cada personatge. Temes de com enfrontar la desaparició d'un ser estimat, les reflexions que es fan sobre la pèrdua. I a la vegada, de com no mostrar-ho a les altres persones i aparentant que són una família exemplar i feliç. La soledat, la imaginació, també la sexualitat, cada un té temes de sexualitat amb el noi, tot tractat d'una manera també poètica, profunda, però molt fosca. Quedes encongit de tot el que van explicant. Et vas sentint fosc, saps allò que et quedes com agre, Una escenografia molt gràfica que arriba al final de l'obra, que es va tornant claustrofòbica, que reflecteix com es senten els personatges tancats i ofegats en ells mateixos i amb els seus deliris. També l'espai sonor crea un clima de tensió i d'ofec, tot contrastat amb la bellesa i les paraules. Molt encertat el fet de que algunes actrius i actors parlin el català i el valencià, cosa que a mi m'agrada molt perquè dona una riquesa molt bonic. Tal com diuen els personatges, per sortir primer cal entrar. També per sortir satisfet de la representació cal entrar-hi. I aquest va ser el meu cas. Des de la primera fila on estava, vaig entrar plenament en aquest argument. Estarà en cartell fins al dia 20 de febrer.
Déu-n'hi-do. Doncs, Elvira, moltes gràcies per aquestes propostes, tot i que grises i fosques, segur que molt bones a veure al final.
Molt bones, sí.
I a veure si engresquem a més gent de Sabadell a anar a teatre, doncs.
I tant que sí. Vinga, adéu-siau.
Adéu-siau.
Amunt al taló, a Ràdio Sabadell.
Ara sí, ha arribat el moment de baixar el taló del programa número 197 sobre teatre sabadellenc a l'antena local. Recordeu que podeu seguir-nos a Facebook i a Instagram i que podeu recuperar tots els programes a la carta buscant el podcast a la web de Ràdio Sabadell i al canal de Spotify de l'Amunt al Taló. Ens acomiadem, això sí, fins dimecres que ve a les 9 del vespre. A reveure!
Amunt al Taló, el teatre de la ciutat, a la ràdio. Amunt al Taló.